Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquest cap de setmana, amb nosaltres, els grups de música infantil Xiula i Ja Nevant.
Amb 5 discos i 25.000 oients mensuals a Spotify, Xiula s'ha convertit en un dels grups de referència per pares i nens a Catalunya. El seu èxit és rotund i la manera d'entendre la música infantil i els espectacles que l'acompanyen els han convertit ara mateix en un dels motors d'aquesta indústria a casa nostra. Després d'anys promocionant la música entre els nens, tocant tots els gèneres des del rock, el blues o el gospel, Bat Audicions va decidir publicar el disc La Jana i els Sentiments. Així prenia forma La Jana Band i ara no només tenen un disc, també en fan espectacles de gran i petit format, tenen material didàctic que es treballa a les escoles i els menuts coneixen i canten els sentiments de la Jana.
Tant d'amor, tantes parelles, tant romanticisme respirat. Tant Romeus, tantes Julietes, tantes promeses sense final. Vaig tocant de peus a terra, no deixo que el cap vagi embalat. No sóc teu ni tu ets pas meva, que potser semblo una propietat. M'estimaves per sempre i dins l'infinit. Però he estat comptant les faves i em surt un ombra molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Possessiu? Potser nou. Abusiu? Avui prou. Jo t'estimo. Són regals després d'haver-te-les curat. I si ploro cada llàgrima que regui la terra del demà. I que creixin alegries i somriures i tornem a començar.
Sonant aquest, t'estimo bastant dels Xiula. Ric Arjona, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. La Montse Loasso i el Jean-Carles Santamaria. Ja Nevant, com estem? Benvinguts.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui amb ganes de parlar dels menuts i de la música que escolten i, sobretot, de la música que feu. A veure, Ric, comencem amb tu i aquest t'estimo bastant. Per què volies que avui escoltéssim aquest t'estimo bastant?
Bueno, és una cançó que s'ha anat movent molt, que la gent ens la demana molt, que transmet un missatge que també que ens identifica molt i que una mica doncs seria com pal de paller dins del nostre estil musical, que és bueno, doncs parlar d'una manera diferent també el que s'acostumava a fer, sobretot a través de la música, no? A nens i nenes, quan volem donar un missatge.
Qui t'hauria dit alguna vegada que composant cançons per a nens a Spotify, només una cançó, una, aquesta, podria tenir 800.000 reproduccions?
Ja. No, és increïble. Bueno, o sigui, estem supercontents, és com un privilegi, no?, poder viure de la música primer i després veure que el que fas, doncs, d'alguna manera arriba. I que arriba bastanta gent.
Crec que ara plantejava el Riqui una qüestió que és bastant fonamental. A veure, Montse, Joan Carles, vosaltres us imaginàveu un dia vivint o podem viure de la música i podem viure de la música per a nens, fent música específicament per a nens i no a la trajectòria que portàveu, que era molt llarga, recuperant estils i explicar-los i portar-los, no? Però fent música única i exclusivament per a nens i que es pugui viure d'això?
No, la veritat és que no. Costa d'imaginar d'entrada, però quan t'hi trobes és una recompensa, és un privilegi poder-ho fer, com diu el Riqui. Està superbé, sí.
El mateix subscric a això, òbviament. A l'entrada de viure de la música ja és una quasi utopia. Hi ha moltíssima gent que ho vol i no es pot aconseguir, es queden pel mig camí. I llavors, doncs, ja això ja es subscric al privilegi per tres.
què tenen els nens i els pares d'avui que tinguin aquestes ganes de gaudir de la música d'aquesta manera, que va molt més enllà d'escoltar-la, no?, a través d'unes plataformes o de comprar uns discs, perquè és pràcticament un estil també de vida, fins i tot de grupis, no?, de famílies que saben qui sou, que us coneixen, que coneixen el vostre material, que veuen o miren a les vostres pàgines a on tocaran per poder-hi anar. No? Hi ha alguna cosa que ha canviat, no, Riqui, en tot aquest món o no?
Sí, en els últims anys ha canviat molt, tot i que hi ha una tradició catalana ja que ens ve de fa molts anys, no?, Bueno, doncs el senyor o la senyora que agafava la guitarra i es posava a cantar d'una manera així molt propera a nens i nenes, i això no ho acabem de perdre. Però sí que és veritat que el mercat ha canviat, que la demanda ha canviat, que segurament estem parlant d'una generació de pares i mares que han viscut molt d'anar a concerts i que no volen perdre's això, i que tenen ganes de tenir l'experiència amb els seus fills, i que alhora també, a part de demanar doncs, uns mínims de qualitat i uns escenaris que ho puguin assumir una qualitat de so, també es fixen en el contingut. I jo crec que això és important, doncs, que avui en dia fem una mica de reflexió també de dir quin tipus de cultura arriba als nostres fills i filles, i per tant doncs, bueno, s'ho miren. I, per tant, després també són molt agraïts quan troben una cosa que els hi funciona.
Però també el nivell d'exigència, no?, que s'espera de vosaltres, en el sentit que s'espera una oferta que sigui professional cap als fills, no?, més enllà de la persona que tota la vida no s'havia acostat a cantar amb la guitarra als nens, no?, sinó que són famílies que ara us exigeixen d'alguna manera, sí, aquest plus de professionalitat, no?
Sí, esperen una qualitat, esperen professionalitat i que sobretot en els infants els hi arribi d'una manera concreta. No només en els grans, no? Que ho puguin gaudir plegats i que ho puguin viure, ballar, saltar junts, no? La cosa de crear família, jo crec que cada vegada hi és més, no? És molt important per als pares i pels nens.
És un repte asseure's a plantejar-se cançons amb aquesta dualitat, és a dir, saber que de vosaltres s'esperarà que sigueu bons, que sigueu professionals, que hi hagi qualitat, que hi hagi entreteniment i, a més, que hi hagi educació, sovint amb valors o en qüestions del dia a dia?
Et diria que sí, que és com un repte, que hi ha una exigència en tot això, però alhora és que és el que ens surt, ja. O sigui, que si no féssim això, ja no ho faríem, perquè tampoc no ens ompliria o no seríem coherents o amb nosaltres mateixos. Per tant, al final, et diria que nosaltres ja vam fer gairebé l'oferta potser abans de que hi hagués la demanda. Vull dir que potser molta gent també ens haurà anat descobrint, no?, i dient, ostres, és veritat que també es pot fer un altre tipus de música per nens, no? I nosaltres ja veníem amb això, i si això no hagués funcionat, doncs, bueno, ens haguéssim estampat i haguéssim deixat de treballar o no podríem viure això, però ja et dic, és com el que és coherent amb nosaltres mateixos, el donar un missatge, el treballar
segurament
amb uns mínims de qualitat.
Segurament el fet que tu i que la resta dels membres de Xiula, per exemple, sigueu persones que porteu tota una vida vinculada a la música, però també aquesta vessant educativa, no? I vinculada a la pedagogia i als més menuts. No?
És això. La manera com nosaltres hem anat educant en els caus, en els esplais, a les escoles on hem treballat, als centres educatius, als centres oberts i als CRAES, el que hem après en tot allò és la manera com nosaltres expressem la nostra música. I és això. Sí, hi ha un valor, estem parlant d'alguna cosa, no infantilitzem, i alhora també ens en riem molt, perquè és també molt necessari, no?, trobar el punt còmic i no estar sempre amb la transcendència de tot. Està molt bé, toquem temes que són importants i transcendents, però alhora també ens en sabem fer, bueno, una mica de mofa.
Tu ara que diries que ets músic o educador?
Jo...
Ja sé que són totes dues coses, eh?
Sí. Quasi que em poso, si m'he de definir, em poso com a lletrista. Mira què et dic, perquè és potser de tots aquests moments, el moment de sortir a l'escenari, de cantar, de composar, de gravar, d'estar amb nens i nenes, potser el que m'omple més és el d'escriure.
El d'escriure?
Sí.
Per què?
Perquè he trobat que és com el meu do. És la missió que jo tinc en aquesta vida, en aquesta existència. De cop un dia vaig descobrir que era aquesta, que era escriure cançons. Llavors, cada vegada que m'assec a escriure, i em ve doncs, el moment bonic aquest, l'espurna, és com la meva felicitat estar allà.
Abat Audicions, feia molts anys també teníeu una llarguíssima trajectòria treballant amb escoles, proposant-los espectacles, per conèixer gèneres, no? Al final, no? És a dir, que és un dels grans avantatges també en el cas dels més venuts, que la música els agrada molt i els agrada molt tots els tipus de música, no?
Exacte.
Però també hi ha un dia que decidiu que neixi una cosa que és la Jana Band, no? I que tingueu un disc propi, que tingueu les vostres pròpies cançons i que parleu de sentiments i que canteu de sentiments. Per què vau decidir fer aquest pas?
Bé, és una mica una continuïtat de debat d'audicions que fa ja 33 o 34 anys que funcionem. Va néixer amb les ganes i l'esperit d'apropar la música a les escoles, a ajudar a donar un suport als mestres que no tenien aquest suport de músics en directe que podien venir allà amb un treball previ a cada espectacle. Nosaltres l'anomenem, en el cas de Bataudicions, audicions, que no tenien, diríem, aquest suport previ, i després també són espectacles muntats amb un esma per treballar i per exprimar no només la música de manera lúdica, sinó de manera didàctica, pedagògica, i aprendre doncs, estils o músiques que fa 30 anys a l'escola doncs, no es tractava, la història del rock, la història del jazz, la música del cinema, la mateixa música dels Beatles. I després de tot aquest temps va arribar la Montse a Abat Audicions fa ja 10 anys, no? Ben bé. I ella ve més de la part... Jo sóc més músic, diríem, així com el Riqui deia, el llançista, jo em sento més músic, el que he estudiat és música, guitarra en el meu cas. I llavors, a l'arribar a la Montse, diríem que vam anar a tocar, diríem, el terreny molt més familiar, més pedagògic, si cal, i més per acostar més a aquesta música, ja no tan sols en l'àmbit escolar, sinó obrir-ho també al món familiar. I vam muntar la Jana, vam fer el disc, etc.
Una Jana Band que té cançons com No t'enfadis.
Teva, això em va dir. Es va posar vermella com un pebrot, però aquella ràbia no la duia enlloc. La vaig mirar amb molta màgia i li vaig dir: canta amb mi. No t'enfadis, no t'enfadis, no val la pena. No t'enfadis,
pot fer enfadar, però un tros de xocolata ens ho pot fer passar. Quan te'n fa dispensa en tot el millor aquelles coses boniques que et fan riure molt. La vaig mirar amb molta màgia i li vaig dir, canta amb mi. No t'enfadis, no t'enfadis, no val la pena, no t'enfadis. No t'enfadis, no t'enfadis, intenta somriure.
A veure, Montse, no t'enfadis. Per què aquesta cançó?
Doncs aquesta cançó és molt curiosa perquè parla del sentiment de la ràbia i musicalment sí que sona així, però la lletra és tot el contrari, no? I aquest efecte, també ho fem amb el tema de la por, per no provocar el sentiment propi amb la lletra, vam decidir que la música parlés del sentiment i la lletra fos la que ajudés a canviar i la part negativa es convertís en positiva. I que no ens enfadem, sí, que no cal, a vegades.
Per què els nens aprenen tant a través de la música?
Antropologia. Antropologia pura.
La música ja parla per si sola i ja et provoca sentiments i et provoca maneres d'actuar, maneres de fer. I crec que els nens, des de ben petits, jo que també faig música per nadons, ho veig a les classes, no? a les sessions, que és increïble com connecten de seguida amb qualsevol estímul musical i entren més ràpid del que ens pensem. I amb nens de mesos hi han respostes musicals. I és fascinant com ells, la primera cosa que tenen, el primer instrument que tenim tots és la veu, i amb la veu ja podem fer música, per tant, podem connectar de seguida, no? I això és molt màgic, des de ben petits, com els hi entra, això.
Segurament sí. Això és el que ha facilitat també que estiguin tirant endavant molts espectacles com els que feu vosaltres i fins i tot que tingueu la necessitat de ser capaços d'adaptar aquests mateixos espectacles als diferents formats que us poden anar triant, no? Vosaltres mateixos que teniu un petit format o un gran format, o vosaltres, no? El Ciula, que tant podeu estar tocant en un petit acte que es faci, no? Una celebració d'un cap de setmana, a anar al Teatre Poliorama, no? Vosaltres també quan actueu en teatres, que al final has d'acabar adaptant el teu espectacle perquè funcioni, no? De sempre i en totes les circumstàncies.
I que no perdi,
no?,
l'energia que té quan és gran o quan és més petit, o ha de ser sempre, evidentment musicalment pot variar perquè no hi ha la mateixa quantitat de músics, però sí que ha de ser la mateixa qualitat i la mateixa energia, això sí.
Als nens els encanta anar de concert.
Jo crec que sí, que els agrada molt. Bueno, com a mínim els que venen surten contents. No sé si els obliguen a casa. El que ens diuen és que...
Jo diria per experiència que no fa pinta, que n'hi hagi gaire que estiguin allà obligats.
Ho demanen, sovint ho demanen. Fins i tot ara alguns ens consta que ho han escrit a la carta als Reis. Volem anar a aquest concert.
Us deixa l'Omicron fer concerts o no?
Bueno, de moment l'Omicron ens n'ha patat un. I estem a l'expectativa de què passa aquest gener. Sí, mai se sap.
Esteu igual. Aquí no hi val que el públic sigui nen o adult. No? No, sembla que el sector de la cultura en general, malauradament, toca patir. Escolta, hem escoltat aquest T'estimo bastant, hem escoltat del Xiula, aquest No t'enfadis, del Jan Avant. Abans el Riqui deia, segurament tota la vida hi ha hagut la tradició a casa nostra de les persones que van a cantar cançons als nanos, però si alguna cosa... teniu vosaltres i d'altres grups que ara estan apostant per aquesta música, és que esteu tocant i cantant música que fa molt poc que es canta als nens, no? És a dir, ritmes com el rock. Una altra cosa és que poguessin anar a les escoles i que coneguessin el rock, no? Mm-hmm. Que és evident que els nens l'havien tingut. Però la música infantil tenia... Jo diria que una sonoritat i un tarannà que estava molt marcat, no? A casa nostra, i segurament una de les grans revolucions que heu portat vosaltres és que ha canviat completament, no? I que busqueu tots els estils musicals, però per fer cançons específicament pels nens. No perquè coneguin aquell estil, sinó cantar-los, no? Fer-los un rock o un T'estimo bastant, o un rap, com veu fer amb el Verdura i Peix, no? Per exemple.
Sí, era una qüestió també de fer una mica música que ens agradés a nosaltres, això d'una banda. Llavors nosaltres, bueno, doncs som quatre membres de Xiula, tot i que bueno, ara som molts més, però els quatre que ho vam iniciar ens agraden coses diferents Hi ha, per exemple, el Marc, que és la nostra bateria i que també produeix molta música, doncs que per ser més jove que nosaltres, ser d'una altra generació, clar, ens ha entrat amb tromba, amb músiques més urbanes, amb bases electròniques, i clar, això també li ha donat un punt de modernitat que ens agrada molt, no? I que també connecta molt amb el tema de que, bueno, que els nens estan també escoltant altre tipus de música i que els interessa escoltar les noves tendències també. No els hem de preservar de res perquè és música, no? Això d'una banda i de l'altra, el tema de que cada temàtica que hem anat volent treballar també ens adreçava cap a un tipus de música diferent, no? Una mica el que deies tu de la ira, no? I el rock, doncs també ens ha anat passant i bueno, doncs potser...
Ah, però en realitat això suposa una revolució molt important en la música infantil, perquè suposa un canvi de paradigma que no hi era fins ara, no?
Sí, és, sí, sí. Sí, sí.
Es pensava que els nens només havien d'escoltar una cosa concreta, com uns ritmes molt concrets, amb unes melodies, unes tonades molt concretes.
Sense treballar exageradament la part musical, podríem dir abans, no? I ara se li està donant molta més relevància, molta més importància, i s'està aprenent de la pròpia societat, és a dir, dels propis nens i nenes, a escoltar coses noves perquè se'ls ofereixen coses noves. Ells no són tontos. No? Llavors, perdona.
No, tranquil, cap problema. No, jo volia dir que quanta més riquesa musical tinguin els infants, molt millor, perquè és que la música és molt gran, i per què no se'ls hi pot posar tots els estils possibles, tots els tipus de modes, de tons, és igual. O sigui, els nens volen escoltar música i la gaudeixen igual. Per tant, el que teníem entès com a música per infants, ara ja no és així, i sort d'això.
No, però segurament sí que s'hi manté la part aquesta del missatge educatiu, no? Segurament aquesta és la part que més ha quedat, no? D'aquesta tradició de els nens aprenen a fer coses a través de la música que escolten, no? Aprenen a entendre el món al que viuen a través de la música que escolten, o a gestionar emocions, no? A través de la música que escolten.
Sí, jo crec que el missatge, o sigui, és això, no? Que intentem que sempre hi hagi un missatge darrere. La diferència, et diria, és que és com ens hem format també a darrere, com som, hem tingut, no?, com una teoria més pedagògica diferent, i llavors el missatge ha canviat també, i la manera d'adreçar-te. I ara et trobes que en el panorama de la música familiar doncs segueixen havent-hi cançons que parlen d'animalets i les seves aventures, i algunes que t'ajuden a aprendre l'abecedari o els dies de la setmana, i algunes que parlen més de tradició popular i de les festes i tal, però també estem parlant d'altres coses com l'amor, el respecte, l'alimentació, etcètera, etcètera, no? I això potser és una cosa que, com a mínim, la manera com ens hi adrecem abans era diferent, no? Abans parlaves de bueno, pues, mengem una mica d'enciam i unes patatetes i no sé què, i ara nosaltres, doncs, et diria que en forma i en fons li hem donat una volta, això.
Quan això arrenca, vosaltres trobeu moltes reticències a intentar tirar endavant un projecte com aquest, de gent que us diu és que això no funcionarà, perquè els nens, què és això de, no sé, verdura i peix, no? per anar, diguem, una mica a l'origen i el primer disc vostre, i segurament també una de les cançons icòniques, no? de Xiula, que és un trencament molt, molt gran, diguem-ne, no? de la tradició de la música que hi havia per infants.
És un trencament, i com a tal, jo crec que aquí hem hagut de picar molta pedra, perquè és veritat que, bueno, segueix està ple, no?, de famílies que potser diuen ostres, és que potser no aquest tipus de música, aquest tipus de lletres tan ràpides, tanta lletra, això el meu nen no ho pot assimilar. I aquesta com subestimació de les capacitats del teu propi fill o filla, no? No, preferim seguir amb una música una mica més pausadeta i que ho puguin entendre i que tot siguin dinàmiques d'aixecar les mans i ballar. Està molt bé, és totalment respectable i cadascú va veient una mica on se sent còmode, no?, amb el tema de criança, però també, mica en mica, s'ha anat despertant consciència sobre això i la gent també ha entès una mica quin era el nostre paper. I a partir d'aquí pots acceptar-lo o seguir anant a altres concerts o simplement no anar-hi.
El que passa que la realitat el que demostra és que quan programeu espectacles la gent hi ve, no? I els nanos hi venen amb moltes ganes Jo començo a veure que els pares pràcticament venen amb la mateixa il·lusió que no pas els nens. No sé des de l'escenari com ho veieu vosaltres, això. Quan veieu aquelles cares, allà qui està disfrutant més? A veure.
A vegades els
pares disfruten moltíssim. Sí, sí, perquè s'impliquen molt. Ells també formen part, no, de tot allò i estan acompanyant els seus fills i és el moment aquest bonic de compartir una cosa comuna. I això els fa il·lusió tant als grans com als petits. I això ho veiem des de l'escenari. Sí, sí.
Com porteu el fenomen grupi, el Cible?
Bueno, et diria que és agradable. Fins al punt on estem ara és agradable. O sigui, no, vull dir, no passa de ser això. Nens i nenes que t'estimen molt i que els agrada molt i que diuen ens agrada molt aquesta lletra i ens l'hem après i, bueno, i et fan adonar doncs, que tens aquesta responsabilitat en els missatges. Però és bonic. Fins al punt d'ara és molt bonic.
En coneixeu algun ja o no? És a dir, algun, diguem-ne, de tenir clar de dir, mira, ja tornen a estar aquí en un altre concert.
Molts. Ens hi referim, sí, clar, perquè els coneixem i venen a la botiga després i ens escriuen per Instagram. Nosaltres, vull dir que en això som molt propers i acostumem a respondre a nosaltres mateixos a la gent que ens escriu i, per tant, doncs, es creen relacions amb això, clar.
Us sorprèn encara que s'hagi arribat a crear una relació com aquesta amb el públic o no?
Ens sorprèn perquè, sí, n'hem anat sent conscients mica en mica, perquè quan vam començar, evidentment, doncs, tot això no passava i era impensable, no? I bueno, crec que hi hem sabut fer un lloc, això, i que ara s'ha convertit en una cosa preciosa el poder ser tan propers i que la gent ens expliqui les coses que li passen, que d'això sàpiguen que nosaltres en podem fer cançons i que hi hagi aquesta retroalimentació, és preciós. Sí.
Us en diu com una responsabilitat? És a dir, ser conscient d'això, veure com els pares venen amb l'ànima al qual venen al vostre concert, que els nens es coneguin les cançons, que sàpiguen el que hi ha, que hagin treballat, no? Per exemple, tots els materials que vosaltres prepareu, des de Genova, per exemple, que hi ha la pàgina web per poder fer aquest treball previ, de veure que ho han preparat, clar, intueixo que això també és una responsabilitat, diguem-ne, a l'hora de fer aquesta proposta, diguem-ne, no? Pels nens i pels pares.
Sí, no és només el fet del concert en si, no? Que hi ha un treball també de fons i que això també, clar, ens crea aquesta responsabilitat de tot ha d'estar també molta qualitat professionalment i que llavors també ho gaudeixen d'una altra manera, no? Quan han vist altres coses que formen part de l'espectacle final, no? Sí, sí.
Us preocupa que a partir del moment en el qual cada vegada us demanin més espectacles, que segurament hi hagi més contractacions d'espectacles també de grans formats amb teatres, no?, per intentar anar omplint aquesta vessant pedagògica que heu treballat sempre, perquè fins i tot el Cible a través de la pàgina web, vosaltres oferiu infinitat, diguem-ne, d'activitats al marge, no?, diguem-ne, del que seria el concert convencional, com feu també vosaltres des de Genova per treballar amb les escoles, que vagi guanyant predominància, sobretot, la part més de l'espectacle respecte d'aquesta part més educativa, o no?
Si ens preocupa, dius.
Sí. quan tu fas un projecte, diguem-ne, que neix amb aquestes dues potes, no? Uh-huh. Si una de les dues potes acaba guanyant a l'altra i és més aquesta més d'indústria, diguem-ne, no? Que no pas pedagògica, si us semblaria, diguem-ne, que d'alguna manera es desequilibra o no? Ho enteneu perfectament que una sense l'altra no pot funcionar.
En el nostre cas, com no tenim tant tirón com el Cible, la indústria, diríem, no ens preocupa, en absolut. Però a veure, el que ens preocupa, o em preocupa, parlo personalment, quan fem arranjaments, quan fem cançons, el que sigui, és poder transmetre que surti allò que tu vols i allò amb el qual tu estàs realment satisfet i et sents... És bien per mostrar a la gent, no? Diríem que és una cosa que està, que tu la dones com vàlida. És a dir, és més una auto... Podríem dir una autoexigència que una... I després vindria la resposta i si allò funciona o no funciona. Però preocupació, no. Podríem dir que no.
I el Cible?
No, en el meu cas.
Es Xiula, el tema de la indústria, com que nosaltres sempre ens ho hem fet tot nosaltres i no hem volgut anar amb discogràfiques ni amb management, hem pogut decidir el que volíem fer en cada moment. I si el moment ha sigut d'anem a treballar a saco, doncs hem buscat tots els concerts que calia fer i ens hem deixat allà tot.
Us ha buscat la indústria o no? Quan veuen, escolta'm, que aquests nanos tenen 800.000 reproduccions de T'estimo bastant, o no ho sé, és que teniu tantes cançons que estan per damunt de les 200.000 o al voltant de les 200.000 reproduccions, que és probable que hagi vingut algú de la indústria. O sigui,
sí.
Això us ho farem nosaltres, i ho farem gran.
Sí, però com que tenim nosaltres a la Paula, que per cert, avui està aquí la Paula també. Que no...
Bon dia, Paula.
Bon dia.
Sabies que passaria, oi, això?
No volia.
Ho tenies clar, oi?
Bueno, és que ha demanat explícitament no parlar, però ja que parlàvem d'això, doncs... nosaltres, quan ha vingut la indústria o qui fos, hem dit que no ens interessava, que moltes gràcies, adeu-siau. Perquè ens agrada molt poder dominar el que fem, poder-ho controlar i veure que, bueno, si tenim aquesta responsabilitat, doncs hem de ser coherents amb això. I en el moment en què hem decidit que no volíem treballar tant els caps de setmana, perquè tenim les nostres obligacions familiars, i això seria incoherent, hem baixat el nombre de concerts i hem reforçat la setmana plena de tallers educatius, que és el que deies, no? Les propostes.
Us funcionen?
Que ens omplen moltíssim i que tenen, bueno, que li donen molt sentit al que és Xiula, perquè és agafar les nostres cançons i convertir-les en una activitat educativa que ens està funcionant molt bé a escoles i a instituts i a altres centres educatius, sí.
Escoltem una cançó de Xiula?
La que vulguis.
Aquesta.
El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi. Però no està pas inquiet, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn a l'espectre autista. Li poses un tema de Xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.
La mirada poc centrada.
Samuel viu en un centre residencial, li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten, li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli, diumenge van acabar els 2 vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down, mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera i diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano.
La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em pugen formigues. Podríem ser amigues.
I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.
La mirada poc centrada, que és la primera vegada que et penso.
Quina meravella de cançó.
Gràcies.
De les més difícils d'escriure o de les més agraïdes?
No, et diria que va ser de les més fàcils.
Sí?
Sí, 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 sí. Perquè al final, era anar parlant de nens i nenes, alguns, el que més alguns existeixen, altres doncs, ens els vam anar inventant, però no tenia cap complexitat, a buscar una rima d'una cosa que convertia aquell nen en una peça minoritària i després afegir-li una altra qualitat que tenia, una altra cosa que sabia fer. Vull dir que això no tenia complexitat, no era entrar en un tema, no? Com quan parlem del sucre, del bullying, de no sé què, que has de posar molta informació d'aquell tema i anar-ho distribuint a la cançó i tal. No, era anar parlant de nens.
Però també t'havies de despullar tu.
Sí, i després al moment de despullar-te et diria que va ser tan necessari per mi, o sigui, i tan terapèutic, que també va ser un plaer fer-ho. Llavors, l'última estrofa que està dedicada a la lluna era com dir, és que l'he de fer, no estava previst, vull dir, havíem de parlar de diversitat, i de cop vaig dir que, bueno, li vull dedicar aquesta estrofa, i va anar sortint també.
Sorprès de l'èxit era... d'aquesta cançó? Perquè aquesta cançó, que a mi em pot semblar meravellosa, però jo tinc 43 anys.
Com jo. Mira,
jo també. Musicalment, aquesta cançó és l'antítesi de la música infantil. És a dir, no és música per nens. No sona com una cançó per nens. I als nens els encanta el missatge, la profunditat i la música, no?
Sí, doncs mira, haurem trencat alguna cosa aquí. Però sí, sí, és veritat que ens ha sorprès on ha arribat, ens ha superat fins a cert punt, perquè clar, va començar a escriure'ns molta gent i explicar-nos que estaven molt agraïts, que l'escoltaven, que ells estaven tenint aquesta vivència amb això, al seu fill li passava això, i era molt bonic, era molt bonic. I això també ens ha permès anar a escoles i instituts a treballar el tema de la diversitat, i és meravellós.
Què tal la col·laboració, la Clara?
Molt bé, molt bé. Bueno, va ser màgic, no?, que ens digués que sí. Et diré que li vam haver d'enviar la lletra, perquè, bueno, ella està molt ocupada, està en el seu moment expansiu, també, de gravar disc, i treballa moltíssim, i estava dient que no a tothom. Però va llegir la lletra i va dir, aquesta cançó s'ha de fer, i jo vull ajudar.
I us va ajudar amb un piano que és fantàstic.
Sí. Sí, sí, sí. Ens va ajudar amb el piano, amb la seva sensibilitat. Després ha vingut a tocar en alguns bolos i ha sigut meravellós conèixer-la. Sí, sí.
Clar, quan un escolta cançons com aquesta, també s'adona que vosaltres com a artistes és que teniu la possibilitat de parlar de tot. No només l'obligació, eh? És a dir, ja vaig més enllà, diguem-ne, d'aquestes qüestions, diguem-ne, vinculades a la pedagogia, no?, i a l'educació, etc., sinó fins i tot el goig, no?, de quan un com a artista es posa a treballar, saber que podeu tocar tot tipus de música i, sobretot, parlar i cantar de tot. No?
N'hi ha que per fer això els foten a la presó. No, hi ha coses, bromes a part, bromes i realitat a part. Sí. És, d'alguna manera, seguir el que, bueno, el que ja hem dit un parell de cops, i el Riqui també ho apuntava, que es trenquen esquemes, es trenquen barreres que fa 30, 40 anys hi eren. Bueno, hi eren, però no hi havia noves alternatives, no? I es tracta, jo penso, d'obrir, d'evolucionar, de progressar i, sobretot, de donar una informació que abans, d'alguna manera, estava com, bueno, com és un nen, però no ja ho aprendrà. No, perquè la música, com dèiem, és tan universal que per què no, no? Com deia la Montse, un nadó mateix pot reaccionar a un estímul musical i això, si li preguntes, no vull posar noms, a qualsevol cantautor de fa 40 anys, potser s'ho hagués posat en dubte, no? La música, la part lúdica sí, però la part d'aquesta més... D'això estava com reservat pels adults, per quan ja tens més informació, per quan tens més anàlisi crític, de valoració i tot això. Però per què no? Per què no els... Això és el que jo penso que realment s'està trencant amb aquesta etapa que parlàvem ara, no? D'aquests 30 anys d'evolució musical dins del món infantil.
Sobretot aquesta capacitat també de... Abans ho deia, no? Aquesta possibilitat de tenir... un públic que està obert a que li toquis qualsevol cosa, a mi em fascina. Jo a vegades no pots fixar-te a les meves filles i al mateix moment et poden demanar fes-me una playlist de l'Spotify on hi haurà una cançó de Genevan, hi haurà una cançó de Xiula i una cançó de reggaeton. I tu et quedes allà mort, viu. No, clar, això...
És informació.
Això va així, diguem-ne. No? És a dir, fan coses que tu com a adult, fins i tot si t'agrada molt tipus de música... No ho faria, és a dir, no? Compartimentem la nostra vida d'una manera en què no ens sembla possible que en una mateixa llista hi pugui haver, no sé, t'estimo bastant, me vale i a un paso de la luna, no? Tot junt, diguem-ne, sí. I amb la possibilitat i les ganes de cantar-ho i de ballar-ho tot. Com un tot.
Sí, és a dir, no? Que són més eclèctics que nosaltres.
Home,
els petits.
Bueno, no sé, digueu-ho sí, vosaltres, diguem-ne, que els hi feu música. Jo he vist des de fora, clar, em sembla absolutament fascinant, diguem-ne, no? aquesta capacitat de connectar amb la música d'aquesta manera, segurament, tan visceral, no? Perquè és cos, diguem-ne, no? És sentir-ho i ganes de ballar-ho i expressar-ho, no? Al final.
És que la música d'entrada ja, quan t'entra dins, ja el teu cor reacciona. Per tant, cada estil i cada música reacciones diferent, i ells tenen la ment molt més oberta, i és que no diuen, ai, això no, perquè no sé què... No, l'escolten, després diran, m'agrada més o m'agrada menys, però ho escolten tot, per què no? Que ho escoltin tot. Estan en el moment de
poder... Sí, però ho escolten tot sense barreres. Sí, els adults també podem fer l'esforç d'escoltar-ho
sí,
tot.
Sí,
no?
Però tu, sí, però posem barreres.
Però tu al final... Exacte, vull dir, si no, sempre tindràs un límit. No, mira, no, és que el reggaeton no m'agrada, no, és que la cosa més urbana potser no tal. El rock, bueno, sí, però... No, però ells no, no? No hi ha aquest filtre i, per tant, tenen la capacitat d'absorbir-ho, de disfrutar-ho tot amb una naturalitat...
Si els hi arriba...
Que és infinita.
Ja està, no? Sí.
Vosaltres aquesta barrera us la poseu quan parleu? És a dir, hi ha, per exemple, algun estil de música que no tocaríeu?
Reggaeton.
No?
Així d'entrada, no sé, potser.
Per què?
Perquè ho trobo tan exageradíssimament comercial que ho trobo... Ara potser... A veure, no conec, no tinc informació de reggaeton. Bé, no tinc informació, he escoltat reggaetons, però, no per exemple, no m'he escoltat un disc sencer de reggaeton. No puc. No.
Però en canvi és un ritme que amb els nens els funciona, clar,
sí,
no?
Sí, sí,
per exemple.
Perquè és un ritme molt mecànic i això també els fa que sigui molt clar, no? Uh-huh. I llavors potser d'aquesta manera també el seu cos, la seva reacció és una concreta, no? A part direm les lletres, que això és una altra cosa.
Ja no us ho plantejo. Musicalment, al Xiula hi ha algun estil que diu, mira, nosaltres cap aquí no hi anirem. Perquè clar, jo us he escoltat rap, us he escoltat rumbo, us he escoltat rock, us he escoltat rock més clàssic, un rock, no? I al final...
Sí, no, en això no ens marquem barreres. Vull dir que si creiem que funcionarà perquè la cançó ho demana i nosaltres ens sentirem còmodes tocant i tindrem la tècnica o el coneixement per fer-ho, i en aquest cas pues, per això tenim a darrere, no, a l'Adri i al Marc, que són musicazos, ho tirarem endavant, segur, cap problema.
Us atreviu amb tot, eh?
Sí, bueno, per exemple, a l'hora de fer una cançó que parlés del bullying, ens cridava molt el poder fer un trap, i mira que jo havia escoltat molt poc trap, llavors sí que m'hi vaig posar molt, no?, a escoltar-lo i així per agafar les dinàmiques, però vam dir, bueno, és el que s'escolta molt ara, no? Preadolescència, adolescència, que és on pots detectar més aquestes mogudes de convivència, no? I de problemes, i a més podem donar-li aquesta volta de dir, sempre està parlant el trap, no? El trap que s'escolta està parlant de violència, de drogues, de sexe, de diners, anem a donar-li la volta i per què no, un missatge constructiu que parli de com mirem a l'altre, no? Mm-hmm. I bueno, doncs ens hi vam atrevir.
Com ho feu per imaginar-vos el vostre públic a l'hora de compondre cançons? Perquè, clar, jo puc simplificar-ho i dir, feu música per nens. Però, clar, nens pot ser un nen de 5 o 6 anys o una nena de 7 o 8, diguem-ne, no? Vull dir que estaran allà, però que viuen en mons que no tenen res a veure. I, en canvi, tant en els concerts d'uns com d'altres, jo he vist nens de totes les edats i tots estan ballant. Però, clar, quan un, com a artista, es posa a treballar i diu, escolta'm, vaig a fer el meu producte, no? Clar, el teu producte, ostres, és un públic tan etèric que és que no té res a veure. Un nen de 5 anys i una nena de 7 i mig
són mons diferents.
Són mons absolutament diferents, però en canvi aconsegueu que connectin en alguna cosa, no?
Sí, jo crec que cadascú agafa una part. O sigui, potser el de 5 anys o el de 3 anys no agafarà el mateix que el de 7, però ho disfrutarà igual o més i a la seva manera. No penso que s'hagi de pensar per edats concretes, sinó que cadascú abstregui el que senti, el que noti. I que ho...
Clar, però al final l'espectacle sí que ha de funcionar per tots, no?
Sí, això sí, clar, sí. Això ha de funcionar per tots i has d'intentar lligar-ho de la millor manera possible. Quan anem a les escoles, per exemple, que sí que ens acoten més les edats, la manera, no les cançons, perquè les cançons no les canviem, però sí que la manera com ens dirigim en el públic sí que varia una miqueta. Clar, no és el mateix parlar un nen de 3 anys que un de 8, està clar. Llavors, a la manera de parlar i d'explicar el que vindrà, sí que potser variem.
Mira, ja que parlàvem d'estils diferents, escoltem la rumba dels sentiments.
Perfecte.
Vinga, va, la rumba dels sentiments.
Per què aquesta cançó, Montse?
Aquesta cançó, primer perquè et fa ballar de seguida, no? Que també la música no només la podem tocar, cantar, sinó l'hem d'expressar amb el nostre cos, i ballant és una gran manera. I a part que és com incloure tothom, no? Tothom pot formar part, en aquest cas, del món de la Jana, no? Però que tots som iguals, que tothom podem disfrutar-ho de la mateixa manera, i que és millor estar units que sols, no? I una miqueta aquesta és la idea de la rumba dels sentiments.
Escolta'm, aquesta setmana els nens tornaran a l'escola, estem tots la pandèmia amunt i avall, a veure com acabarà afectant. A vosaltres com us ha afectat? Més enllà, diguem-ne, ara aquests dies abans no comentàveu que, evidentment, doncs, amb l'entrada aquesta de l'Omicron, pendents del que pugui passar amb els concerts i algun que s'ha hagut de suspendre, però vista una miqueta en el llarg termini, diguem-ne, d'aquests dos anys de pandèmia, ha estat més complicat treballar amb nens, treballar amb les escoles, intentar que els nanos amb els pares també anessin a concerts, etc.
Han canviat protocols, no? Una miqueta. Ens hem trobat amb situacions que han canviat, com des de llocs que has de cantar amb la mascareta, llocs que si hi ha distància no cal que la portis, la distància dels nens. Abans hi havia moments que pujaven a l'escenari alguns nens i ara això ja no es pot fer. Sí que sí, han canviat bastantes coses. Sí, sí.
Ha afectat gaire?
Ha afectat bastant, sí. Ha afectat bastant. Hem perdut molts i molts concerts l'any passat, sobretot. I a més, bueno, ha canviat la manera de relacionar-te. Un espectacle que és plenament interactiu, doncs de cop la gent ha d'estar asseguda amb mascareta i l'hem hagut d'adaptar. I bueno, ens n'hem anat sortint, però clar, sap greu el perdre aquest concepte tan important en els nostres espectacles, que és la connexió, el contacte, la rotllana, l'abraçada.
A més, en un moment en el qual fins i tot, també especialment quan se sortia de la pandèmia, els nens ho havien passat tan malament, hi havia moltes ganes de fer coses, i llavors teníeu també molta demanda, no?, segurament.
Sí, 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 no? I la gent venia amb massa als concerts i bueno, amb els aforaments reduïts, doncs clar, encara s'omplia tot més ràpid, però ja, després era això, no? Vale, teníem ganes, que bé, hem gaudit de la música i del missatge i tot, però ens ha faltat a vegades aquest punt de, bueno, de llibertat, de poder-se moure, d'estar en contacte els uns amb els altres. I a les escoles també, clar, això es nota perquè vas a fer un taller i va tothom amb mascareta i ja perds una mica aquesta connexió visual i també a vegades auditiva. Però bueno,
és el que hi ha, no?
Sí.
Al final, però vaja. Escolta'm, si la pandèmia ho permet, tornem cap als escenaris aquest gener i febrer, sí?
Sí, esperem que sí.
Esperem que sí.
Exacte.
Xiula també, veniu a Barcelona, Poliorama.
Sí, tenim el Poliorama i alguns altres concerts pel país, no? Sí, sí.
Que sigui un èxit. Gràcies per la feina que heu fet i seguiu disfrutant vosaltres i que disfrutin els nens i les nenes i els pares que ho segueixen, que cada vegada en som més. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, Pol.
Que vagi molt bé el Riqui Arjuna de Xiula, la Montse Loasso i el Joan Carles Santamaria, que ens han acompanyat en un propòsit. Encara us demanen gaire el verdura i peix o què? O entre el sucre, el t'estimo bastant i...
Sempre hi és.
Sempre hi és?
Sempre, sempre.
Sempre hi és
a cada concert, fins
sempre
i tot quan no la toquem, ha de ser un bis.
Ha de ser-hi, no? Doncs va, avui acabarem amb la verdura i el peix.
Em rapallu, sempre el mateix.
Verdura i peix.
El menjador, aquell monitor que sempre em fa menjar-m'ho tot. El plat ben net.
Verdura i peix.
I a sobre tot bullit. No has pensat a fregir alguns ingredients?
Verdura i peix.
I arriba l'hora de sopar, li veig la cara a la mamà, que així el nen creix.
Verdura i peix. Ha!
Patates sí que en vull, però no la que es cull, la que es fregeix.
Verdura i peix.
La barreta congelada, ni de lluç ni de daurada, no em serveix.
Verdura i peix.
En un menú infantil, per sort, ja es prohibeix.
Verdura i peix.
Jo no em quedo tranquil quan al mercat ja hi veig.
Verdura i peix.
No m'agrada, no, la verdura i el peix.
No m'agrada,
la verdura i el peix.
No m'agrada, no,
la verdura i el peix.
Sempre el mateix.
Verdura i peix.
I en parlar dels aliments, els més saludables, nens, ja m'avorreix.
Verdura i peix.
mateixa cançó. O t'acabes la mongeta i escures la patateta. Que t'he vist pensant com amagar-me un tros de pastanaga. I ja et conec amb la mirada que és molt lleig. Tot això no són espines, ni la pell de les sardines. Quina bola que se't fa, t'ho trauré per sopar. No et queixis tant, que és molt petit, i quan toquen macarrons qui repeteix?
Verdura i peix.
No m'agrada, no, la verdura i el peix.
No m'agrada,
la verdura i el
peix.
No m'agrada, no, la verdura i el peix.
Després d'haver estat donant-li voltes, potser ha estat de poques soltes, no enfrontar-me amb la verdura, que no és pas cosa tan dura. I un peixet a la setmana, doncs tampoc n'hem de fer un drama. Avui hi ha un nen nou que neix, tot menjant verdura i peix.
Dóna-li el lluç i el rap, una oportunitat que s'ho mereix.
Verdura i peix.
I la verdura xafadeta i amb tonyina, doncs millora amb escreix. No passa res sense gras, però cada dia em veia més i més obès. La família està contenta, aquest nen ha madurat, que bé que creix. Ara que ja tinc més ganes de menjar amb una mica menys de greix. No és tan gustosa, ni tan salada, però s'agraeix. Ha canviat la cançó, m'he deixat de tonteries, ha aparcut les xutxeries, ja no em cal anar al dietista, la pediatra no està trista i ara ja la proteïna no em traeix. Una vida saludable, un menú molt més estable i de preu molt millor si no menjo salmó. I arribar a l'adolescència amb l'equilibri cos i ment que et sedueix.
Verdura i peix.
Ja m'agrada la verdura i el peix.
Ja m'agrada.